La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Sabíeu que a principis del segle XX existien dues varietats de la raça empordanesa de pollastre, la blanca i la rossa? Després d'anys de declivi que la van portar al límit de la desaparició, aquesta raça tradicional es va recuperar a partir dels anys 80. Avui és un valuós patrimoni de la pagesia i la gastronomia de l'Empordà.
La Fonda, amb Pep Noguer.
Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui entrem a la cuina d'un dels cuiners que millor ha interpretat els productes del Pirineu i les emocions que amaguen els plats, amb sensibilitat, tradició i actualitat gastronòmica. Comencem!
Cada territori té una manera pròpia d'explicar-se. A Lleida ho fa a través dels seus productes, paisatges i gastronomia. Sabors que parlen de proximitat, de tradició i d'identitat. Aquest estiu, descobreix allò que ens fa únics. Tria origen, tria proximitat, tria tradició, tria identitat. Tria Gust de Lleida, una iniciativa de la Diputació de Lleida.
Ja tenim l'Òscar Gómez a punt per portar-nos les teves rutes de la cuina catalana i els restaurants. Com anem, Òscar?
Hola, Pep, molt bon dia, ben trobat.
Et veig bé, eh?
Bueno, jo crec que la vida, mentre estiguem aquí, hem d'intentar prendre-la en positiu, per tant, em sento bé, la veritat.
Molt bé, escolta, va, vinga, anem a fer plats de cuina catalana i restaurants on podem menjar-los. Per on comencem?
Avui comencem pel palpís de corder.
Home, bo això, eh?
Sí, he intentat que no siguin plats, diguéssim, els més coneguts, per tant, el palpís, que evidentment la gent del Pallars i de l'Alta Ribagorça saben perfectament el que és, però molta gent de la resta de Catalunya potser no tant.
Quan parlem del palpís, parlem de la cuixa de xai, no?
Exacte, la cuixa de xai desossada, farcida i rostida, i ja et dic que és un plat típic de la zona del Pallars, que normalment es fa, doncs, això, rostit, que dona carn ferma, molt saborosa, s'acostuma a fer amb xai de raça xisqueta, que és la raça, diguéssim, autòctona d'aquella zona. Jo crec que és un d'aquests plats fantàstic. A més, el nom és, a mi m'agrada molt, palpís de corder, tot i que aquí reconec que estic sent una mica barcelonacèntric, no? Ai, quin nom més curiós! Escolta, palpís és com es diu i no fa falta que t'agradi a tu de Barcelona o no, ni que et sembli més o menys bonic el nom i ja està.
Exacte, un plat bo, saborós, d'aquells que costa de trobar, perquè moltes vegades, com deies tu, els que sou molt del centre, només voleu costelles del xai o del corder.
Sí, és una de les coses que hem d'anar canviant, no? Que és no agafar sempre els mateixos plats i caure en els clixés, aprofitat l'animal totes les parts, tot i que les cuixes tampoc és que siguin una cosa molt estranya, no estem parlant de menuts, però bueno, hem d'obrir una mica el ventall. Jo crec que el palpís de corder és una bona manera de fer-ho.
Doncs vinga, va, a on anirem a menjar palpís de corder?
Doncs mira, a Font de Ferrer,
a Baru.
Sí, és una fonda, bueno, jo crec que a més és un exemple de continuïtat de la cuina de muntanya pallaresa, vull dir, és un lloc fantàstic. També a l'Opigal, a Casa Quico, a Llessui, que és una referència territorial de primer ordre. I si voleu també, el restaurant de l'Hotel Montseny, a Espui. En fi, són llocs que fan cuina catalana tradicional molt ben feta i els tres ofereixen palpís a la seva carta.
Aquí has anat cap al Pallars Jussà, eh?
Sí, jo diguéssim, a més és la zona on m'he mogut més. La Ribagorça, haig de reconèixer que he fet menys quilòmetres.
Doncs ja saps què et toca, eh? A partir d'ara.
Tinc els deures pendents. Tenim un país molt petit i alhora molt gran, Pep. No sé si em donarà temps d'anar a tot arreu, però aniré a fer el palpís també a la part de l'Alta Ribagorça.
Òscar Gómez, moltes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
La Fonda.
I a la cuina fresca d'avui tornem a tenir el nostre estimat Jordi Ávila. Molt bon dia.
Molt bones, Pep, què tal?
Fantàstic, mira. Què? Tinc ganes de... No sé si hi ha ossos o no hi ha ossos avui al teu plat.
Avui, sí, avui hi haurà ossos i reivindiquem una carn molt nostrada a casa nostra, que és la carn de conill, Pep.
Oh, conill, que és bo. Escolta'm, tu no tens conills a casa, eh? Tens la Matilda, que és una gallina, però conills no en tens.
No, tenim les gallines, tenim les Matildes, la Ludovica i tot plegat, però conills no tindríem el temps per dedicar-s'hi, perquè la carn de conill és excelsa i tal, i aquests animals s'han de mimar molt i molt bé. I avui es porto una recepta, Pep, que és d'aquestes ràpides, necessitem 20-25 minuts, i que farem a l'air fryer. O sigui, serà ràpida i estalviarem caloris si ens anem a cuinar-la energèticament a l'air fryer, que és un conill de la llimona amb herbes aromàtiques i amb un alioli d'alls escalivats i fruits secs.
Com ho fem, això?
Mira, un bon conill, aquí no... totes les parts del conillall, inclús el cap, tot plegat, tallat a trossos, que no siguin gaire grossos, perquè aquí volem optimitzar la cocció, el suc d'una llimona, aquí, quan haguem tret el suc de la llimona, també aprofitarem les pells, i comencem a macerar aquest conill amb el suc de llimona, sal, pebre, farigola, romaní fresc, sal, pebre... Els alls, important aquí, eh? Tota la cabeça d'alls sencera a macerar amb aquest conill, el deixem macerar. És l'única feina que tindrem, és el temps aquí, que maceri bé, i ja després ens anem a l'air fryer. Comencem a escalfar l'air fryer a 180 graus durant 3 minuts, que es digui preescalfada, 2 minutets serà suficient, i col·loquem a la cistella tota aquesta amalgama de conill amb tot aquest preparat que hem fet de llimona, oli d'oliva verge extra. Aquí podríem ficar una cullerada de mel. La mel no serà protagonista, però com a aliment, ingredient principal, però sí que ens ajudarà a lligar aquesta salsa que deixin tant els sucs del conill com la llimona. I això amuntoguem-ho tot a dintre l'air fryer i coguem durant 15-18 minuts a 180 graus. Amb l'all sencer dintre, aquí no hem tallat la cabeça d'alls, tota la cabeça d'alls, tota sencera dintre.
Perfecte, perfecte, va.
Coguem a dintre, això, 15-18 minuts. Si veiem que hi convé, podríem ficar mitja cocció. En aquests 18 minuts obrim la cistella, un got d'allò que tinguem a mà, ja sigui una mica un gotet de cervesa, vi blanc, vi ranci, inclús, si no tenim, i tenim, ens queda un colín de vi negre, també podríem posar-li, no ens farà cap mal. Fem una remenada, traiem aquesta cabeça d'alls, tornem a tancar 2 o 3 minuts, que acabi de coure, que acabi de fer el xup-xup, que s'evaporin els alcohols de l'alcohol que hi haguem ficat, i amb la cabeça d'alls, que estarà mig cuita, no estarà escalivada del tot, ens anem a la mà de morter. Pelem aquesta cabeça d'alls, la matxaquem bé amb la mà de morter, fruits secs, aquí avellana de Brunyola, com no podria ser d'una altra manera, i tot això una bona amalgama. Anem a preparar aquest alioli d'alls escalivats i fruits secs, i comencem a fer un alioli tradicional, però amb aquests fruits secs ben esmicolats, i comencem a afegir aquest oli d'oliva verge extra. Aquí sí que ha de ser impepinable aquest oli d'oliva verge extra, i comencem a lligar aquest alioli. Inclús serà més fàcil partint de la base de que els alls estiguin escalivats, perquè ja estan molt amorosits, o sigui que no hi ha marge d'error, i si se'ns talla no passa res, eh? Si veiem que s'ha anat per un costat l'oli, per un costat l'all i per un altre costat el fruit sec, no passa res, aquell alioli negat serà boníssim quan aquest conill surti de l'air fryer.
Home, i si poses amb aquest alioli una mica d'aquest suquet reduït, dels sucs amb el vi i tot. Uf, quina delícia!
La Fonda, amb Pep Noguer.
I avui tornem a la gatera, a aquest obrador compartit de Guardiola de Font-rubí, que és un bon lloc a on trobar-nos un pagès i escriptor de cuina com és en Gerard Piñero, que ens ve a explicar històries de la cuina catalana. Gerard, molt bon dia.
Bon dia, Pep.
Escolta, em va agradar molt això d'aquest plat que es diuen d'un nom però que no porten allò que porten, eh?
Sí, sí, la cuina falsa.
La cuina falsa. Avui de què ens parles?
Mira, avui parlaré de poques receptes, Pep? No és que em faci mandra, però avui et vull parlar d'un món una mica desconegut, que és el món dels peixos, jo li dic perduts, no estan perduts, encara es poden menjar, però que desconeixem, diguem-ho així.
Bueno, peixos en perill d'extinció, bueno, no és que no hi siguin, sinó que és que potser no ens arriben a les taules de les peixateries.
O arriben i, com la gent no els coneix, els desconeix, per tant, es queden allí mateix.
Doncs vinga, va, a veure.
Pep, tu coneixes els esparralls, gat, rata, aranya, palaia, pop roquer, pop blanc, molleres, moixina, borrets, bròtoles, dèntols, mabres, escolar, boga, canta, pagell, etc, etc. Tu els coneixes, aquests pagells?
Home, jo els conec perquè sóc cuiner i la gran majoria d'ells els he cuinat alguna vegada, però és veritat que si vas a un restaurant, la gran majoria d'aquests a les cartes no els hi trobes.
Exacte, efectivament. Però tot i això, tots aquests peixos que t'he anomenat encara els podem trobar a algunes peixeteries d'aquest país. No, algunes no, a moltes peixeteries d'aquest país. Val a dir que com a bons mediterranis cada zona té els seus noms, eh? Cuidado, que això jo et puc parlar dels borrets i un altre lloc es dirà vermellets, per dir-ho d'alguna manera, eh? Però dins d'aquests noms o dins d'una generalització dels peixos, dels noms dels peixos, trobem molta varietat. Però saps una cosa, el més sorprenent, Pep, és que alguns d'ells, trencant el mite de que els peixos locals, els peixos de platja, els peixos de roca són cars, també en trobem de baratos, que tenen preus força econòmics, però s'ha de conèixer una mica. Per exemple, la moixina, com el gat, que ja n'hem parlat abans, els podem trobar per entre 9 i 12 euros. La ballesta, entre 10 i 12 euros. La rata, com l'aranya, sovint el trobem entre els peixos més econòmics per fer sopa, els típics peixos per fer sopa. Les bogues, entre 10 i 12. L'aranya, entre 10 i 16, segons el tamany, eh? I la temporada. I els borrets, entre 8 i 10 euros. I que això que són cars els peixos de platja o de costa, o de roca, no és veritat.
A més, estàs parlant de peixos que cadascun té la seva idiosincràsia, no només, diguem-ne, fisiològica, sinó també de gust, de sabor i de cuina.
Sí, sí, exacte, sí senyor. Perquè cada... amb això dono tota la raó. Cada peix d'aquests peixos de roca, els peixos de platja, com li vulguem dir, són molt diferents, segons la seva carnositat, si tenen més espina, tenen menys espina. Hi ha moltes varietats, se'n poden fer suquets, se'n poden fer brous, se'n poden fer alls i pebres, es pot fer alls cremats, moltíssimes, cada peix es pot diversificar de moltes maneres. En canvi, un salmó no es pot diversificar gaire.
No es pot diversificar gaire i, a més, escolta'm, entre tu i jo, un salmó està molt bé, eh? Des d'un punt de vista, diguem-ne, empresarial, que la gent faci. Però clar, és que no el tenim aquí a casa nostra, tot i que en el llibre del Cens Oví doncs surti, clar, ja sabem que aquí no hi ha cap peixater, diguem-ne, ni cap peixatera de casa nostra, cap pescador ni pescadora, diguem-ne, que n'hagi pescat cap aquí, no?
No és el cas. Aquí som d'altres peixos i no en tenim un d'insígnia, sinó que en trobem moltíssims. I si vas escarbant entre les peixateries, cada cop en surten més, és increïble. L'altre dia vaig provar per primer cop els rafets, que en altres llocs els diuen garrameus, i és un peix excel·lent, però no t'hi has de fixar.
Escolta, haurem d'anar buscant a totes les peixateries del país, siguem del Delta de l'Ebre, de la Vall d'Aran, o de l'Alt Empordà, o del Gironès, o de les Garrigues, eh? Haurem d'anar mirant a veure i anar demanant que no tens pas això, que no tens pas allò. Una altra cosa és a veure si ens ho porten o no ens ho porten.
Anar parant atenció i sí, i una mica de fe també.
Gerard Piñero, moltíssimes gràcies.
A tu, Pep.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Vallisser, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.
I avui toca anar a fer un passeig per la dolça Catalunya de la mà avui d'un artista de la cuina dolça com és en Lluís Riera de la pastisseria Cacau d'Olot. Lluís, molt bon dia.
Molt bon dia.
Com va això?
Bé, molt bé.
Sí? Escolta, a mi m'agrada molt aquesta secció perquè recórrer Catalunya a partir de les seves especialitats de la pastisseria, això és una delícia.
Això és un viatge molt fàcil de fer, amb ganes, en principi, amb coneixement, amb història i amb futur.
Doncs vinga, què m'expliques avui? A veure.
Va, avui escombrem una mica cap a casa i comencem amb polèmica. Flaones i flaons.
Uf, per què comencem amb polèmica?
Bé, perquè fa poc vam fer el primer plec dels flaons, que tu hi eres, no?
I fa uns mesos a la ciutat d'Olot.
Exacte. i ja vam tenir emprenyats tot de gent de, no, perquè Palamós des del 1283 a l'Empordà han fet moltes i semblava que això que era només una cosa seva. Però la història és que cada terra fa sa guerra i cadascú ho fa a la seva manera. Flones i flons, el postre preferit d'en Jaume I, són postres d'origen medieval, són unes postres que tenen diferents formats, bàsicament la massa és diferent, normalment és més cruixenteta, i llavors a dintre el farcit l'interior també és diferent en funció de zones, no? En el cas de la Garrotxa fem un brioix així molt especiat, amb clau, canyella, cardamom, i a dintre hi posem crema, una crema pastissera. A l'Empordà és similar, però en aquest cas a Figueres el que fan és, en lloc de fer una massa de brioix, és més tipus una pasta brisa, més cruixenteta. I llavors ja tenim l'altra varietat empordanesa molt ben parida, que és la de Castelló d'Empúries, que la fan farcida amb massapà, o sigui, el que és ja directament fruit sec pur i dur, que és exactament com la fan a Alacant, com la fan a la Marina Baixa. I llavors ja entra la secció del brosat, dels formatges frescos, tens el flor de Morella, també una massa tancada tipus el pastisset de Tortosa, en lloc de cabell d'àngel és amb brosat, amb un formatge fresc, i tens la versió ibisenca, que és a tres quartes parts del mateix, però en format rodó, amb llavors d'anís i herba sana.
Ara que parles precisament del brossat, mira que costa trobar brossat, eh? Se'n fa poquet a Catalunya. Fem molts formatges, però clar, el brossat, que precisament no és de llet, sinó del xerigot, això costa trobar-ne.
Clar, això és cuina d'aprofitament, vull dir, al cap i a la fi, tota la tradició que veiem tant en la cuina convencional com la cuina dolça, que és la que fem els que són pastissers, hòstia, la cuina d'aprofitament és la base fonamental a partir de la mancança, a partir de la necessitat, i aquest enginy ens ha portat coses fins avui en dia que realment és bàsicament la cuina del dia a dia, no? Què tenim? I en funció del que tenim, li fotem una cosa, li fotem l'altra, i això va així.
Això va així, i aquí a Olot vau fer l'aplec de la Flaona, que a més és una d'aquelles coses boniques, avui, ara que parlem amb aquesta secció de donar a conèixer, de defensar, de divulgar aquest patrimoni, en aquest cas dolç, de la nostra Catalunya, doncs, home, això de la paraula aplec, és a dir, el fet d'anar fins un lloc a menjar, en aquest cas, una cosa determinada, això sí, amb bona música es va fer, eh?
Sí, bueno, en aquest cas ja vam dir, va, ja aquí som, pel broc gros. Vam portar músics de diferents instruments populars tradicionals, des d'acordions, hi havia tabals, hi havia sacs de gemecs, vull dir que realment vam fer això, espardenya de set vetes, faixa morellana, barretina, fins a dalt a Volcà de Sant Francesc, pujar allà dalt un xarrup de ratafia, una flona i tornar a baixar. I ja està, és això. I l'excusa per trobar-se i tornar-hi.
La Catalunya dolça, la Catalunya senzilla, la Catalunya de l'especialitat, que això és una d'aquelles coses bones. Lluís Riera, torna quan vulguis.
Doncs la setmana que ve, quan m'hi vulguis. Sempre.
La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança. Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
Avui, al plat fort de la Fonda, ens enfilem fins al Pallars. Anirem fins a Sort, travessarem Sort, ens desplaçarem cap a l'esquerra i anirem fins a Surp, un d'aquells pobles petits on el temps sembla que s'aturi i on de vegades passen coses grans. Aquí trobem un restaurant que trenca totes les regles i tots els motlles. Una sola taula. No hi ha rotacions, no hi ha soroll, no hi ha presses, no hi ha doblar les taules, no hi ha dos serveis en un dia. Només hi ha un cuiner, uns comensals i un moment que no es repetirà mai més. Al capdavant hi ha Mariano Gonzalvo, un cuiner amb una trajectòria que ha decidit allunyar-se dels circuits habituals per construir una proposta radicalment personal, íntima i sense concessions. Avui parlarem de cuina, però també parlarem de decisions, d'origen i de llibertat. De què passa quan un cuiner decideix fer exactament el que sent? Mariano, molt bon dia.
Bon dia, Pep. Benvingut a casa.
Escolta'm, a veure, ja m'explica-m'ho. Què hi fa un nano de província de Saragossa que feia de banista a Barcelona, acaba fent de cuiner i obrint un restaurant d'una sola taula a Surp?
Bueno, es toda la trayectoria de una vida, de feina, es transforma en un somni, y el somni agafa forma.
Escolta'm, des de Saragossa fins a Barcelona, com va ser això?
Bueno, el meu pare va venir a treballar i després em va portar, va treure del poble, que estava vivia amb els avis.
Com es deia el poble?
Villar de los Navarros.
Villar de los Navarros. Mm.
I vam començar a viure a Barcelona i, bueno, de ben jovenet, quan vaig decidir que no volia continuar estudiant, pues perquè ja feia de fuster i m'agradava, de banista, i m'agradava molt, pues vaig deixar d'estudiar per fer-me ebanista, perquè abans s'aprenia l'ofici des de baix, eres aprenent i començaves a aprendre l'ofici treballant.
Clar, ara una d'aquestes coses és que ara moltes vegades la gent no vol ser aprenent, és a dir, vol passar d'estudiant a director general, no?
Director general, no. I després, bueno, com que era un ofici molt, molt perillós per les màquines i no estava assegurat i així, coses, pues el meu pare va dir: te traiem d'aquí i te posem aquí. I em van posar en una cuina a rentar cassoles. I, bueno, te pots imaginar, amb 16 anys, que te treuen d'un lloc que t'agrada i te posen en un lloc on no t'agrada. Jo recordo, el primer dia va ser terrorífic. Estava davant de la pica tenia una finestra i la finestra donava un pati de llums, sense llum. Allò era frustrant. Però als pocs dies, o que jo deia, allò per mi era molt, molt lleig, vaig girar el cap i vaig veure la cuina. I per primera vegada vaig dir: jo vull estar allà i no vull estar aquí. I aquesta decisió ho va canviar tot.
Clar, tu no vens d'escola de cuina. Aquí, quins van ser els teus referents en un principi a l'hora de treballar de cuiner?
Sí, els meus referents sempre han sigut els meus companys, sempre, de sempre. I, bueno, Juan Méndez, per exemple, que era va ser el primer cap de cuina que vaig tenir, i vaig tenir la sort de ser que era un gran cap de cuina i una gran persona, no? Em va ensenyar sobretot el respecte, la professionalitat i el que això vol dir, i la responsabilitat que això representa, i l'educació. Jo crec que si no hagués tingut el Joan com a primer cap i hagués tingut el que vaig tenir de segon cap, jo no hi seria aquí, perquè eren dos mons molt contraris, no? I jo crec que l'haver començat amb respecte i amb amor per la feina és el que m'ha fet arribar aquí.
Et va enamorar, no?
Sí, perquè l'altre era tot el contrari. Aquest món fosc que també hi ha a la gastronomia.
Clar, la cuina, la gastronomia, la restauració, ara, diguem-ne, és un altre món. És a dir, ara, precisament, hi ha restaurants que malauradament han de tancar perquè no hi ha diguem-ne, l'oferta de feina no hi és, és a dir, no hi ha ningú que va a buscar-la. Sabem que la cuina és una feina d'hores, que ara cada vegada està més bé, això, Mariano. Si això ens hagués agafat a la nostra època, quan estudiàvem...
Bueno, jo, mira, jo no me'n benedeixo de res de lo que he fet, però també dic que no cal, per ser cuiner, no cal passar per tot lo que hem passat, la gent de la nostra generació, ¿vale? Mm-hmm. Jo crec que tot ha de tenir una mesura i les jornades laborals no poden ser de 16 hores com una norma, no? I no tenir dies de festa, mm-hmm. Perquè no, això no pot ser. Ara, d'això que tot sigui fàcil i que amb 4 hores de feina vulguis viure, pues potser algo hem fet malament. Mm-hmm. Perquè el discurs no és als extrems, està al mig, no? Fes allò que t'agrada i fes-ho el temps que calgui per ser tu. Mm-hmm. I ja està, res més. No hi ha, és que estem en una societat que tot ho vol regular i tot ho vol quantificar. Mm-hmm. I jo crec que quan és una feina perquè necessites diners, està molt bé. Però quan és una feina que t'agrada, els límits desapareixen, no?
Tu vas a cuinar a Pol Dorado Petit, vas cuinar també en un restaurant amb el teu amic Quim Marquès, vas treballar a molts restaurants que això a la cuina sempre s'ha fet, no? És a dir, sempre abans d'acabar en un lloc has voltat una miqueta per allò que, com diuen, no? Per curtir-te una mica, no? És necessari això?
Sí, però mira, jo no crec que sigui únicament per curtir-te. Jo crec que en el fons és que quan el cuiner té tendència a ser inquiet, o el cuiner que és inquiet és el que té més probabilitats de posar un negoci o acabar sent un cuiner més creatiu. Però quan tu tens aquesta inquietud per aprendre, per saber, arriba un moment que les empreses ja no pots aprendre més. L'empresa no canviarà per tu. Normalment no és així. Aleshores has de canviar tu d'empresa, és la lògica. I sempre tries les empreses que en principi t'han de donar allò que tu busques en qüestió de feina, o bé per aprenentatge, o bé per estatus, el que vulguis. I això és el que hem fet gairebé sempre, i crec que encara continuen així els cuiners més joves, no? Van passant pels restaurants que ells estimen que han de passar per assolir l'experiència que els hi pugui permetre després fer el seu projecte personal.
Arriba un moment en el qual tu acabes amb una escola de cuina, i això d'ensenyar és molt diferent ensenyar en una escola que ensenyar amb els teus companys de viatge en un restaurant, no? Aquí la cosa canvia.
En el fons sí, canvia perquè els teus companys són companys, i si tu tens una responsabilitat sobre l'equip, doncs pues... Això et dona un poder, entre cometes, no? Que has de saber gestionar, però et dona unes eines per prendre decisions que després la resta esperes pues, que facin cas. No? Però quan entres a una escola és diferent, perquè aquí ja la producció no és el més important. La producció és secundària. Aquí el que interessa és que l'alumne prosperi com a persona, i com a persona cuiner. Entens? Tot i que estigui a la cuina i tinguis un servei i hi hagi molta pressió i tot el que vulguis, però tot això t'obliga a fer les coses d'una altra manera. Has de tenir pedagogia, que a la cuina, com a cap de cuina professional, també hauria de ser així, perquè en el fons el teu equip l'has de formar a la teva manera, no? A la teva imatge, o que s'assembli a tu perquè pugui fer el que tu vulguis. Però no s'aplica. El per què és una resposta difícil que ens portaria a parlar de moltes més coses. Però quan entres a l'escola, això és dràstic, és un canvi. Bueno, això no són companys, són alumnes, fins i tot podríem dir, són clients, no? I se'ls tracta d'una altra manera. Què necessitats tenen?
Clar, és que allà el per què no ha de ser mai la resposta, no és ni per què sí ni per què no, sinó el per què s'ha d'explicar. Hi ha d'haver-hi una teoria i segurament una pràctica, no?
Sí, però és que a més, jo com a cuiner, quan algun cap de cuina em deia per què sí, a mi m'emprenyava moltíssim, perquè jo deia... m'estàs dient que no saps o no m'ho vols dir, o no ho saps o no m'ho vols dir, no? Clar, quan ets professor, si no ho saps, dius no ho sé, però t'ho miro, demà et contesto, i això és com un acicate, no? per prosperar. I és veritat que la gran sort d'haver estat a la cuina de l'escola Hoffman és justament això, haver pogut aprendre dels meus alumnes, dels seus dubtes, dels seus errors, no? Tot això donava a mi l'oportunitat d'exposar o el que jo ja sabia, o de resoldre els problemes i obtenir una resposta per donar-los. I això és una bestiesa, perquè si tens, per exemple, 20 alumnes en una cuina, tots cuinen alhora, i comencen a fer-te, però eren preguntes una darrere l'altra, no? Moltes eren de resposta immediata, ràpida, perquè tu ja ets un professional, però altres eren al tanto. I això per què ha passat? I havies de rumiar i rumiar i rumiar fins que trobaves una resposta i que fos realment possible i que poguessis demostrar.
No, i a més a més, tu i jo que venim d'una cuina, diguem-ne, i d'una manera d'ensenyar més aviat clàssica, no? amb aquest tall francès que hi havia a les bases culinàries, no? Sí. I que ara, avui en dia, l'any 2026, segurament que hi ha molta gent que es planteja coses, no? Allò, per què una vinagreta ha de ser quatre parts d'oli o tres parts d'oli, una part de vinagre? Per què ha de ser vinagre i no pot ser un suc de taronja dolça, no? O maracuyà, no? És a dir, moltes vegades venim d'una manera d'aprendre encorsetada, i una de les coses que més t'agraden a tu, a més, ho veig aquí en aquest l'Opaller del Coc que estem ara, aquest restaurant d'una sola taula amb la cuina vista, que una de les frases que hi ha al final d'un quadre diu llibertat, no? Sí. Aquesta és la llibertat que vas buscar quan vas venir cap aquí a Surp?
Sí, 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 de poder fer allò que realment vols, no? Però mira, si ara anem una mica enrere, de quan jo vaig començar a fer classes a l'escola fins que vaig sortir de fer classes a l'escola, jo no vaig ser el mateix. Clar, això també s'aprèn a ser professor, no? A transmetre. I al principi jo estava també molt encorsetat, perquè al final, clar, el coneixement, primer l'has d'ordenar perquè tingui forma, vale? L'has d'exposar, però arriba un moment que tot aquest coneixement tan ordenat fa nosa, per aquesta inquietud que dic sempre que tenim els cuiners, no? I comences a fer-te aquestes preguntes que has dit, i per què ha de ser així? I no pot ser d'aquesta manera, i no pot ser així, i per què tal? I clar, i al final te n'adones que totes aquestes normes de l'alta gastronomia que hem heredat de França eren molt bones per començar, però no per seguir.
Clar.
I aleshores el que has de fer és desmuntar-les amb respecte i amb intel·ligència per crear la teva pròpia proposta, no? Manera d'entendre la cuina.
Clar, la teva pròpia proposta, la teva pròpia també identitat, no? En un moment també en el qual sorgeix ja fa aquesta colla d'anys això de no establir només de fer que si cuina francesa, que si cuina espanyola, no? Allò que ensenyàvem a l'escola, no? Que començaves per la cuina del teu territori, no? De la teva comarca, de la teva província, de Catalunya, d'Espanya, i després feies el món, no? Avui en dia, la cuina, creus que és més lliure? Tenim més llibertat per cuinar i per fer una proposta, diguem-ne, que siguis feliç fent allò que fas tu aquí a Surp, Mariano?
Sí, moltíssima més. Jo crec que això és un dret que ens hem guanyat els cuiners al llarg de moltes generacions de lluita per trencar esquemes, no? Sempre s'han trencat esquemes, des de Carem, que ja va posar el seu, fins a altres grans companys que han anat trencant esquemes, creant nous esquemes, però jo crec que ara hem arribat a un punt en què l'últim esquema que es va, entre cometes, crear, no? Aquesta cuina més, per mi, artificial, perquè utilitza molts productes de la indústria alimentària i de més, però pues, això ja també s'ha trencat, no? Ara hi ha una hibridació entre cuina tradicional i aquesta cuina més tècnica, i d'aquí a poc sortiran noves propostes, però sempre amb la intenció, sempre respectuosa, perquè venim d'allà tots, de fer algo nou. És com una obsessió pels cuiners, no? He de fer algo nou, algo que no hagi fet ningú. I amb l'experiència te n'adones que gairebé tot està fet, l'únic que acabes fent són petites transformacions.
Clar, aquí hi ha una cosa important amb tot això, i és el fet, com dèiem ara, això de fer la teva pròpia proposta, però de ben segur que durant tots aquests anys, des de que feies de cuiner fins ara que tornes a fer de cuiner, tu a la vida has tingut referents des d'un punt de vista de filosofia gastronòmica, no? Quins són els cuiners o les cuineres que t'han marcat? No que hi hagis treballat, sinó que t'han marcat.
Pues mira, per mi un dels primers cuiners que em va marcar molt per la seva simplicitat és Bernard Lasso. Jo quan vaig descobrir que una persona podia fer una cosa tan senzilla, però tan tècnicament perfecta com Bernard Loiseau, vaig pensar, aquí potser tinc futur, però jo sóc així.
Essencial, no?
Sí.
Més que senzill, essencial.
Bernard Pacó també va ser dels primers cuiners que em va també fer vibrar. Després d'Espanya, evidentment, de la península, Subijana, Martín Berasategui, Ferran Adrià, evidentment, tot, jo encara recordo amb molt de carinyo el temps que vaig poder estar al Bulli, en unes vacances que tenia de feina, i vaig dir, escolta, que puc venir? I em va dir, sí, vine, clar que sí. I aquell temps per mi va ser com una trencar totes les barreres, no? Ja no per el Ferran, no? Sinó per tot l'equip, com funcionaven entre ells.
La manera de fer, no? De funcionar.
Sí, la manera de fer. Uh-huh. Sí, aquesta llibertat de que tothom pot dir, encara que després se faci el que s'hagi de fer, però tothom podia dir. Fins i tot jo, que portava allà 4 dies, donaven l'oportunitat d'expressar-te. Això jo no l'havia viscut gairebé mai. L'única persona que amb el que fèiem això era amb el Quim Marqués. Uh-huh. ¿Vale? És el punt de referència en què tot va canviar, no? Era quan vam treballar junts. Ell també venia d'haver estat al Bulli, i és aquest esperit de llibertat i de compartir, no? Que és el que jo crec que ens va canviar a moltíssima gent les maneres de veure la cuina.
De fet, vosaltres vau fundar amb en Quim Marqués i companyia una colla de cuiners, el dels joves abans de la cuina. Això què era això? Entre el 90 i el 2000?
Sí, el 90. Sí, era un grup de cuiners joves que volien fer coses noves i compartir, sobretot compartir sense...
Clar, aquella època no hi havia ni els telèfons ni les xarxes socials,
no, no.
El coneixement venia d'una altra manera, no?
Sí, però sí, i compartir costava molt. Aleshores, era una manera de compartir, era reunir-nos i parlar de cuina i les il·lusions de cadascú i tal. Al final, el grup era molt numerós, però per temes evidentment de dedicació, de que molta gent pues, va començar a discrepar de com fer les coses i demés, no vam quedar tants. Però va ser un grup, els que vam quedar, va ser un grup molt xulo i que encara ens recordem tots de tots i tenim una molt bona relació. Uh-huh. I va ser també un abans i un després, perquè va ser una manera molt íntima de sentir cuina, no?
Clar, de fet, als anys 90-2000 va ser el gran, diguem-ne, la gran brotada dels col·lectius de cuina a tot Catalunya, no? Que avui en dia, el 2026, després de 25 anys, sembla que ja no tingui tant de sentit, no? Evidentment, han perdut, diguem-ne, pistonada els col·lectius, però també perquè el món ha canviat, no?
Jo crec que no, han perdut pistonada, però jo diré que no crec que sigui perquè no facin falta, sinó perquè crec, realment ho crec, perquè la meva experiència m'ha portat a pensar així, que quan un col·lectiu se pren forma formal, legal, és el principi de la seva mort. Pot ser una mort més llarga o més, però tot el romanticisme que l'ha creat es perd quan toma forma legal.
Clar, perquè, de fet, per una banda, hi ha una cosa important aquí, és que moltes vegades s'ha d'anar cap a una filosofia, s'ha d'anar cap a un eix, no? I, evidentment, doncs, a vegades hi ha allò que passa, a vegades, amb segons quins aspectes de la vida, no? Que hi ha brots hi ha trencants que llavors et van allunyant, no? D'aquell eix central, no? I això amb la cuina passa, però passa amb moltes altres coses de la vida, no?
Sí, però...
Amb amics, també, amb amistat, també passa això.
Sí, però continuem tenint una gran necessitat de compartir. Entens? Aquí ara al Pallars també hem fet una feina de tornar-nos a juntar per parlar de cuina, de les nostres necessitats, d'entendre com és el nostre territori, qui ens pot ajudar o com podem ajudar als que ens proveen de producte, perquè és una necessitat. És que quan treballes en xarxa, realment és quan veus que tens possibilitats d'ensortir-te, no? I de crear una marca. Però en el moment en què t'agrupes i crees aquesta marca, aquesta mateixa marca et condiciona molt i ja perds aquesta llibertat de pensament, perquè la marca pot més que tu. I per això és que jo discrepo una mica sobre els grups que acaben prenent marca.
Escolta, i com acabes aquí a Surp? Perquè, escolta'm, estàs, ja no és només de no, et dius, no, mira, sort, monto un restaurant a Sort, no? No, a Surp, allò, uns quilòmetres més amunt, en un poble de 23 habitants. Mm.
Perquè si no hagués estat a Surp, això no seria el que és. Vull dir, primer que no haguessin tingut el temps de entendre que realment el que volíem era això. Perquè si haguéssim estat a Sort, segurament el negoci hagués funcionat molt més ràpid i molt més bé a nivell de negoci. Però quan les coses van molt bé a nivell de negoci, potser perds aquest esperit de romàntic de jo vull fer això, perquè els diners tenen aquest poder. Però com que vam tenir molt de temps perquè això pogués acabar sent un negoci i poder viure d'això, doncs vam tenir molt de temps de rumiar i de polir totes les coses que no tenien clares, no? I no ens hem allunyat de res d'allò que teníem com un somni, perquè tot va començar com un somni fa molts anys. Jo, als alumnes a l'escola, quan em preguntaven, i tu, qual és el teu somni, Jeff? Jo els deia això. Jo vull estar en un restaurant petit, amb una única taula, amb la cuina, i cuinar el que em vingui de gust per molt poca gent.
De fet, això en Joan Borràs, no sé si te'n recordaràs, a Estrella Michelin, a Sant Salvador de Bianya, a la Garrotxa, va acabar tinguent el restaurant per una taula. Ell tenia un restaurant amb diverses taules i va arribar un moment que va dir, mira, una taula i prou, no? Sí. I de fet aquí tenim una taula que hi ha 8 cadires. Com funciona exactament l'Opella del Coc, Mariano?
Pues mira, primer has de reservar, perquè si no reserves no pots venir, perquè cuinem per la gent que ve, exclusivament. La gent que ve comparteix taula. La gent que ve no sap què menja. Ni tan sols quan li poses el plat li diem què menja. Menja sense saber què és el que està menjant. I no hi ha protocols. Vull dir, aquí la idea és que cadascú mengi com és, no? I sempre diem això. Jo cuino amb llibertat, altres mengeu amb llibertat. I la veritat és que hi ha gent de tot tipus.
Un podria pensar que segurament dones peu a molta improvisació, però clar, el que et permet això precisament és no tant a improvisar, sinó a, entre cometes, mentalment cuinar tota la setmana perquè aquell dia que tens aquella taula, no?, o aquelles reserves, dius, mira, els hi farem això, els hi farem allò, no? Tot el temps amb les conserves, amb fer les teves preparacions, no? La mise en place, que es diu.
Sí, sí. Hi ha molta planificació. D'improvisació no hi ha res. No hi ha res. I la construcció del menú, tot i que pot variar d'un dia per l'altre, no s'improvisa. Està tot mesurat. Perquè nosaltres heu d'entendre que nosaltres comprem a temporada el que hi ha al mercat, comprem als nostres proveïdors, que són d'aquí, del territori, peces, que a vegades són peces senceres, i quan te les han preparat per tu, que les han criat per tu no li pots dir, ara em va malament. Vull dir, nosaltres comprem. I ja està criada l'ovella? Doncs pues vinga, dos ovelles. De cop i volta, dues ovelles per un restaurant tan petit és una bestiesa. Però això què implica? Pues que les has de pedaçar, has de fer carn per una cosa, carn per una altra, cecina, entens? Has de guardar molt bé, has de cuinar molt bé i després allà tens a l'espera de que vinguin els clients i tu un dia diguis, bueno, tinc aquesta ovella, què tinc ara com a verdura? Què hem agafat? Hem brots d'aquí, aquesta herba d'allà, la combinem i allà fem un plat. Però això tot va canviant a mesura que va canviant el clima, el territori, la verdor, la sequera, el fred, i nosaltres ens adaptem amb això. Sí. Hem de ser molt curosos i de tenir molta planificació, perquè si no, un dia podríem no tenir i hauríem de comprar fora. I això no ens ho podem permetre perquè ens trenca el nostre discurs.
Tu cuines molt en producte del territori, aquesta, diguem-ne, aquest tet-a-tet amb la pagesia que tens aquí, també amb el teu hort. L'altre dia em deien: he menjat unes faves allà amb en Mariano que és impossible trobar-les, que no es venen, no? Escolta'm, quines són aquestes faves?
Bueno, són uns fesols. Són uns fesols que, bueno, un dia em van donar unes llavors, em van dir: això és un fesol molt típic d'aquí, com es diu? A farta pobres. El nom ja em va agradar moltíssim, no? I bueno, els vaig sembrar, vaig agafar la primera collita, no va ser per fer una olla, i les vaig tastar i vaig dir: hòstia, això és un tresor, no? I a més, amb aquest nom, això ha assegurat l'èxit. I bueno, vaig guardar una mica de llavor. El següent any vaig tornar a sembrar i tot el que vaig agafar la vaig guardar com a llavor, i ara ja cada any me faig... I pues, si tinc per tenir, jo què sé, 50, 60 o 70 racions d'un plat o d'un altre, pues les agafo, i el que té la sort de tenir-les i gaudir-les, doncs les gaudeix. I quan s'acaben, s'acaben, fins l'any que ve.
Podríem posar etiqueta a la teva cuina? Consideres que fas cuina catalana?
Jo sí que sé que faig cuina catalana, perquè jo sóc cuiner i m'he fet a Catalunya. Les meves arrels són de cuina catalana. A més, jo durant molts anys, la majoria de la meva vida, he fet cuina catalana tradicional. Després jo he intentat modificar-la, això que fem els cuiners, per fer-la més guapa, més bonica, més estètica, més fina, el que sé, el que vulguis dir. Però en el fons, les tècniques, que és el que realment caracteritza i dona identitat a una cuina, és cuina catalana, evidentment.
Uh-huh. Sí, sí.
I tradicional, encara que no ho sembla, la gent diu: però és que això és cuina avantguarda. No, això és puro tradicional. Analitza una mica, pensa, i jo no t'he donat res avantguardista aquí, és tot tradicional.
Uh-huh. Fa uns mesos et sentia una entrevista amb la companya Cristina Jolong, i deies que el terme aquest d'alta cuina a tu et fa escarrifances, no?
Sí. Sí, sí, perquè saps què passa? Que en el fons és com posar classes a dintre del món dels cuiners. I això a mi no m'agrada. No m'agrada gens ni mica. Tu pots tenir la sort de tenir molts mitjans com a cuiner i de tenir un pressupost infinit gairebé per cuinar. I això, si això te fa millor cuiner, creus que et fa millor cuiner, doncs vale, allà tu. Però jo crec que no. Jo crec que és al contrari. El que te fa un gran cuiner és l'escasset. L'escasset te posa a prova. Productes humils, productes quotidians, treu-los d'aquesta quotidianitat, treu-los d'aquesta humilitat i fes-los soberbis, no? Enormes, que la gent plori quasi, i que quan els dius: no, això és això, dius: no pot ser. Així trenquen els esquemes. Per jo, és el triomf, no?, de la humilitat sobre la soberbia, no?, de l'alta cuina. Sap greu dir-ho, però...
Bueno, hi ha molt ego amb un cert tipus de cuina, no?
Sí, i bueno, i jo també tinc ego, eh? Qui no té ego? Pep, tu també ets cuiner, i tots tenim el nostre ego, forma part de l'ésser humà. Però entre un ego controlat i mesurat a un ego desmesurat, i jo crec que hi ha molta diferència, però bé, cadascú tria el seu model.
Escolta, una cosa que m'imagino molt aquí és que amb la intimitat d'aquest restaurant de 8 cadires amb una cuina aquí al costat, hi ha d'haver-hi espais pel silenci. Suposo que deu ser diferent si la taula és de 8 i es coneixen tots, o són allò 4 mini taules de 2 persones que es van seguint al costat, però al final suposo que una de les coses que passen aquí és el ressopó, en el qual tu després te sentes aquí i feu tertúlia, no?
Sí, sí. Ja fa molts anys que em vam donar compte, bueno, al final li donem la culpa o la fem culpable al moble, no?, a la taula, de les situacions que se donen aquí en aquesta sala, perquè la taula convida i alhora obliga. convida a compartir i t'obliga a compartir. Encara que no conegues a ningú, estàs menjant al costat d'un altre que està menjant el mateix que tu, que està sentint coses igual que tu, i al final acabes comences, gairebé sempre les converses comencen amb comparacions, i això què et sembla, i així, pam. I després la gent es relaxa, se sent com a casa, que això és meravellós. I ja comencem aleshores a interactuar entre tots. I al final la guinda la posem quan seiem tots a taula i xerrem de lo que sigui, perquè hi han hagut tertúlies intranscendents, aquestes de riure i tal, i hi ha hagut tertúlies que semblava que canviaríem el món, no? Que d'aquí sortiria algo gran.
Quan dura aquí el cafè copa i puro, així és filosòfic, perquè
sí, bueno, mira, l'última taula que vam tenir l'altre dia van marxar a les 6:30, vam entrar a les 2 i vam marxar a les 6:30, a les 4 ja havíem acabat, ja estàvem de tertúlia. Ara, 2 hores i mitja de tertúlia.
Aquesta experiència és felicitat pura. Avui a la Fonda hem entrat en un restaurant que no s'assembla a cap altre. Una sola taula, un sol servei, una sola oportunitat. Mariano Gonzalvo ha decidit reduir-ho tot a l'essencial, al producte, al gest, a la presència. Ha canviat el volum per la profunditat, la pressa pel temps, l'estructura per la llibertat. Des d'aquí Surp ens proposa una manera diferent d'entendre la cuina, de gaudir-la, més íntima, més honesta, més connectada amb qui seu a taula, perquè potser el futur no és res més sinó fer-ho millor i de vegades fer-ho per menys gent, però amb més veritat. Mariano, moltíssimes gràcies per deixar-nos entrar en aquesta taula de l'Opaller del Coc i vida a la llibertat, no?
Gràcies, amic.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la Fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia ensenya a esperar. Esperem que us hagi agradat aquesta Fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi. Put your hands up.